Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbé. La nova executiva de la Conferència Episcopal Espanyola inicia els contactes amb les associacions de víctimes d'abusos sexuals. Juan Cuatrecasas, president de l'associació Infància Robada i pare d'una víctima, explica que ara fa uns dies van parlar amb el nou vicepresident Luis Cobo. Ho ha assegurat en una entrevista al programa La Caravana de Ràdio Estel.
Yo sí que he hablado hace unos días con José Cobo, con el vicepresidente, con Argüello no, le he trasladado pues eso, la preocupación que tenemos por el tema del informe dañino y le hemos pedido que de alguna forma, sin darle más protagonismo, lo aparquen, lo dejen a un lado, lo rechacen porque es indecente y que bueno pues empecemos a trabajar con un marco jurídico distinto encima de la mesa.
I també ha dit que estan en sintonia amb la Confederació Espanyola de Religiosos a l'hora de treballar plegats per atendre les víctimes d'abusos sexuals. Per això confia que es creï la comissió per atendre-les. Més qüestions, perquè d'aquí poc menys de mitja hora ha de començar la reunió extraordinària del grup d'anàlisi dels feminicidis. L'ha convocat la consellera de Feminismes i Igualtat, Tania Verge, arran de la mort violenta d'una dona i els seus dos fills al Prat del Llobregat. Un succés que tenia lloc justament una setmana després que un pare matés el seu fill a Bellcaire de l'Empordà en un nou cas de violència vicària. La titular de Feminismes també ha anunciat la creació d'un gabinet d'expertes en violència vicària. Per tant, molt pendents d'aquesta reunió del grup d'anàlisi dels feminicidis. I més qüestions, perquè el primer secretari del Partit Socialista Català, Salvador Illa, assegura que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, està d'acord en millorar el finançament de les autonomies. Ho ha dit l'endemà que en una entrevista a la Caravana de Ràdio Estel avancés que la seva proposta és que Catalunya tingui un finançament més just i que no sigui la tercera comunitat que més recursos aporta i la catorzena en rebre'n.
Jo parlo amb Pedro Sánchez de fer els plantejaments que crec que convenen a Catalunya. Pedro Sánchez ho sap i Pedro Sánchez està d'acord en que cal millorar el finançament de les comunitats autònomes, no?
I els comuns, mentrestant, aposten per arribar a pactes amb partits com el Partit Socialista Català i Esquerra després d'aquestes eleccions catalanes. Ara bé, la líder dels Lila, Jessica Albiach, alerta que només acceptarà fer pactes amb les forces progressistes si realment, diu, aquestes fan polítiques d'esquerres.
Perquè n'hi ha un veritable problema, i ho estem veient arreu del món, quan governs teòricament progressistes acaben comprant l'agenda de la dreta i acaben fent polítiques conservadores i de dretes, perquè quin és l'incentiu que acaba tenint la ciutadania per votar a les forces d'esquerra o per votar a forces progressistes? Per tant, què és el que diem? Amb aliances progressistes, però per fer polítiques progressistes.
La cap de llista dels comuns ha criticat que Esquerra hagi acabat fent polítiques de dretes, com escoltàvem ara fent referència al projecte del Hard Rock. El BIAC també ha apostat per esmenar la llei d'amnistia amb mesures complementàries, si cal, en cas que es trobi alguna llacuna a la nova norma que ha d'aprovar-se, recordem-ho, definitivament al Congrés d'aquí a poc més d'un mes. I abans dels esports, una darrera qüestió. El Sindicat de Greuges ha obert una actuació d'ofici pel retard d'Endesa en l'emissió de factures a usuaris. La institució demana informació a la Direcció General d'Energia i també a Endesa sobre aquest cas. De fet, la mateixa Direcció General d'Energia va informar aquest dimarts que havia decidit obrir nous expedients sancionadors a la companyia, un per la seva comercialitzadora del mercat lliure i un altre per la del regulat pels retards en l'emissió de factures, concretament a 82.000 usuaris durant l'any passat. La companyia s'ha compromès a compensar les següents factures l'import addicional cobrat a les que siguin relatives a consums del 2023 emesos aquest mateix any. Ara són les 11:04, plana esportiva. Després de la victòria contra el Paris Saint-Germain al partit d'anada dels quarts de final de la Champions, el Barça pensa ja en la Lliga i, de fet, ja prepara el partit de demà contra el Cádiz. Un partit que els de Xavi Hernández necessiten guanyar per seguir consolidant-se a la segona posició i per no allunyar-se del Real Madrid, que és líder amb 8 punts d'avantatge. Per això els blaugranes s'entrenen just a aquesta hora. S'espera que després del partit de dimecres a París i en vistes del partit de tornada de dimarts que ve, alguns jugadors puguin descansar, com Pau Cubarsí, Lamine Yamal o Robert Lewandowski. Qui també té un rol transcendental aquest cap de setmana és el Girona, que visita en aquest cas l'Atlético de Madrid. Serà demà a les 2 del migdia. I un darrer apunt, el pilot de Fórmula 1, Fernando Alonso, ha arribat a un acord per renovar amb la seva escuderia, Aston Martin, almenys fins l'any 2026. L'asturià, que competeix per segon any amb aquest equip, ha arribat a un acord multianual que la unirà almenys, com dèiem, fins d'aquí 2 anys amb l'escuderia de Silverstone. El doble campió mundial, amb 32 victòries i 106 podis, ocupa en l'actualitat la 8a plaça de la classificació general del Mundial de Fórmula 1. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora, serà a les 12 del migdia. Recordin que sempre poden seguir connectats també a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Mentrestant, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could a sheep heartaches come to find you for in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space. In my mind, when she's not right beside me, I go...
7 minuts que passen de les 11 del matí. A veure, Tian Lara és un humorista del nostre país que gaudeix explicant veritats incòmodes i desmuntant totes aquelles frases motivadores que tots hem escoltat durant el nostre dia a dia. Ara s'ha proposat, però, desmotivar l'actor que ha donat vida a un dels personatges més motivats i icònics de la ficció del nostre país. Ens referim a Pablo Chapela, el Chape. Avui a la caravana ens explicarà si ho ha aconseguit o no. Tian Lara, benvingut.
Què tal? Moltes gràcies.
Gent, avui ens presenten l'espectacle El Anticoach Desmotivando a Pablo Chapela, que és un monòleg que ha estat aquests 3 dies al Teatre Borràs i que continuarà a girar a partir d'ara, una gira que ja porteu molt de temps.
Portem un parell d'anys ja.
Sí.
De fet, hi va vindre un dia de convidat. A Madrid, jo estava fent temporada allà, i va vindre un dia a fer uns minuts, va fer 10-15 minuts.
Neix així, la cosa?
Va néixer així, sí, ens coneixíem d'abans, teníem algun projecte en comú, i ens portava molt bé, i jo, com estava a Madrid fent temporada, he passat 15 minutets, i vam anunciar Desmotivando Pablo Chapella, i va anar molt bé, va sortir 10-15 minuts, i va vindre una altra vegada, perquè li va agradar l'experiència, i ara l'espectacle és seu, directament.
Te l'has robat, eh?
Per resumir, sí, és seu.
Has aconseguit desmotivar el Pablo o no? Perquè, clar, ha de ser una feinada, això...
No, hi ha molta
feina. És impossible,
feina,
eh?
Sí, jo continuo picant pedra, eh? Però és que el monstre es va fent cada vegada més gran. A part, una energia que no te l'acabes, una vitalitat, i és tot terreno, que, bueno, ja el veieu. Tal com es veu a la tele, és en persona, no? I ara estem desmotivant gent del públic.
Que bé.
Gent del públic, sí.
Com sorgeix això? És a dir, més enllà de la idea de fer-ho amb el Pablo Chapella i fer l'espectacle amb ell i que se't mengi inclús una miqueta, eh?
Sí.
Però com neix aquesta idea de fer un espectacle per desmotivar?
Bueno, penso que la comèdia ha de portar una mica la contrària, no? A fer l'altre pes a la balança, no? I enmig de tota aquesta corrent motivacional que jo ja fa 4 o 5 anys, llavors vaig veure que potser aquí feia falta una mica una perspectiva més des del punt de vista humorístic, no? Des de la ironia, i portant-ho al riure, evidentment, no? I llavors va néixer un punt concret que em va dir... Una persona em va dir... Hi hauries de sortir de la zona de confort, no? Llavors jo portava una època que, bueno, una època que jo volia entrar directament a la zona, no? I llavors vaig començar a escriure la comèdia d'aquest, bueno, més del punt de vista de l'anti-coach, no? Del punt de vista de la sàtira, no? Del sarcasme i tal. I va néixer l'espectacle, sense voler, pas per pas, va néixer com aquest punt de vista una mica desmotivacional en concret, però que la gent surt motivada per afectar rebot, no?
Vivim en un món massa Mr. Wonderful, és a dir, els últims anys sí que és veritat que s'han posat molt de moda figures com el coach motivacional, ara ho deies, però els llibres d'autoajuda, els missatges happy flowers, per dir-ho d'alguna manera, però tu et defineixes, ara ens ho deies, com l'anti-coach, l'antítesi de tot això. Vivim en un món massa happy?
Clar, és que jo penso que vivim en un món que la gent està fingint ser happy. Sí, aquest és el
bona
problema.
Aquesta, eh?
Que la gent té una tendència a compartir les alegries, els èxits, que molts d'aquests no són realitat, però els drames els menja. Llavors tenim una tendència a no compartir els nostres inferns, no? Llavors penso que això és un error. Això
caldria
és
una xarxa social on només fos de fracassos?
És una ideaca, això,
compte,
eh? Exacte. Sí, sí. És una ideaca, no? Es podria apropar una mica al concepte de Twitter, però el Twitter el que fa és disfrutar els fracassos dels altres, no? I com refugiar-te allà, no? Llavors penso que criticar i tot això és com refugiar-te en el dramita ajeno, no? Per retrasar el moment de fer-te càrrec dels teus mateixos, no? Llavors, jo crec que hauríem de compartir més els fracassos, els drames, perquè és que sense el drama no pot haver un èxit després. Mm. És tot com estem en un bucle, no? Llavors, a vegades entres a una xarxa social i dius, hòstia, tothom ho està petant. És impossible que ho peti tothom, no? No és impossible que tothom sigui feliç al mateix moment, que tothom estigui viatjant, que tothom estigui a la platja ara, que tothom estigui en forma. És impossible. Llavors, tant filtre, tanta màscara que ens posem, no? Penso que la comèdia ha de contrarrestar una mica tot això, no? Diu, ja has fracassat, vine aquí, explica-ho, ho convertirem en riure, no? I anirem cap a l'alegria des del drama.
Parlant de moments feliços, com han anat aquests dies al Borràs?
Molt bé, joder, molt bé, sí, sí, aquí no puc fingir perquè és que ha anat molt bé, o sigui, és que, però això és una alegria ja no per al nostre espectacle, no? Que la gent surti de casa.
Posa menys nerviós actuar a casa o no?
El que em posa nerviós, estigui on estigui, és quan no hi ha gent. Llavors, com m'està venint gent, jo estic tranquil.
Zero nervis.
Sí, sí, jo a casa estic molt còmode, de veritat. Això de que ningú no es profeta en su tierra i tal, a mi m'agrada molt estar aquí. I a part, arribo menys cansat perquè no tinc que viatjar. jo feliç d'estar el més a prop possible de casa. Però
clar, vosaltres que heu fet gira per tot Espanya, l'humor és diferent respecte a altres comunitats o altres ciutats?
Bueno, pot ser que, clar, depèn de la zona que vagis, la gent ja pots notar una mica un tipus de caràcter o un altre, però l'humor és universal.
Sí,
I la gent té ganes de riure allà on estigui. I si t'entenen, i si parles en l'idioma que sigui comprensible per ells, la gent vol riure. La gent vol riure, i si venen en directe al teatre i surten de casa, deixen el mòbil, l'aparquen en un moment per anar a consumir comèdia en directe, l'objectiu és en comú, estigues on estiguis.
Si algú està dient, ostres, és que han estat al Borràs, jo no ho sabia, jo no m'han recordat, jo no, tranquils, avui...
Clar, tranquils o no, perquè avui...
Hi ha funció.
Sí, però és que no...
Està plena, eh?
Hem tingut que fotre fora a família meva.
Sí, és la veritat.
I a família del tècnic, i sí, perquè és que no acaben. Llavors, com no ens deixen penjar per un tema estètic, no ens deixen penjar gent amb arneses allà al sostre...
Sí, de moment...
Doncs no, la seguretat i tot això, llavors no cap ningú més. O sigui, ho sento, però tornarem.
Per qui no sàpiga de què estem parlant, però, i li hagin regalat unes entrades, o sigui, fan d'un dels dos, o dels dos, i us vingui a veure aquest vespre, aquesta nit al Teatre Borràs. Què és el que s'hi trobaran? Fes-me una idea de l'espectacle.
Clar, no ho sabem ni nosaltres, perquè s'ha convertit en una cosa molt anàrquica, no? Però es trobaran a dos amics parlant dels seus drames i animant, motivant a la gent a que comparteix els seus. Llavors pot passar de tot, perquè no hi ha... Hem vist gravacions dels espectacles i no hi ha dos iguals. sí que hi ha coses que volem explicar, evidentment. Hi ha coses de la vida de Pablo, de la seva infància, que volem explicar aquesta nit, de demà a Castelldefels. Però pot passar tot, perquè hi ha participació del públic. És un show que és bastant... que està fluint contínuament.
Explica'm la dificultat, perquè n'hi ha d'haver molta darrere. Clar, els humoristes que feu això, a vegades ho feu tan fàcil que sembla fàcil, però no. Hi ha una dificultat darrere enorme, que és precisament el que explicaves ara, no saber com anirà l'espectacle, que sigui cada dia molt diferent, precisament perquè el públic és diferent.
Sí, però això, més que dificultat, ara ho veiem com un avantatge. Perquè,
sí?
Sí, perquè bueno, jo des del meu punt de vista, clar, Pablo és actor també, però llavors, però jo només sé fer això. Jo he vist d'això ara mateix, no? Tampoc ho he provat d'altre, no? Però ara mateix jo no puc imaginar estar en un escenari amb una quarta paret allà. Que amb un guió fixa, que no em pugui sortir, que no pugui una mica improvisar, llavors no m'ho imagino. Llavors jo, sense quarta paret, estic molt còmode. Jugant amb el que passi, sense obviar res que passi a la sala, aquesta és la meva zona on jo estic tranquil.
Clar, ara m'ho explicaràs una mica, però aprofundim en això. Perquè com és el procés de crear un monòleg com aquest, que té part de monòleg, té part de duo, té part de participació del públic?
Clar, ha sigut progressiu, però hem trobat una manera de fer un espectacle entre els dos, que són dos perfils molt diferents, que els dos estem còmodes. Llavors, és que ha sigut una mica... Sí, show rere show. Va vindre dues vegades a Madrid, van veure com ens podíem acoplar l'un amb l'altre, van fer una altra a Andorra, que de fet torno aquest mes a Andorra a fer el meu espectacle en solitari, i ha anat a poc, i sense voler, és que pugem a l'escenari amb la intenció de passar-ho bé. I quan ens ho passem molt bé, la veritat, hi ha vegades que em baixo i dic, hòstia, és que em dona una mica, inclús, no de vergonya, però em sap greu, ho he passat tan bé. O sigui, hi ha vegades li dic a Pablo, vamos a cobrar por lo que hemos hecho hoy. Perquè és que si la gent s'ho ha passat la meitat de bé que nosaltres, ja, l'entrada ja la tenen amortitzada. Però jo penso que aquesta és la base, de que no es vegi...
Clar, però Tian, a mi una de les coses que sempre em crida l'atenció dels humoristes és no sempre es pot estar de bon humor. No? Tu segur que has tingut dies dolents,
sí,
i t'ha tocat fer espectacle. Com ho afronteu, això?
Clar, és que si estem amb la bandera de convertir tu dramita en risa, també ens inclou a nosaltres.
Clar.
Llavors, jo, personalment, cadascú té... Però si m'ha passat algú xungo, per exemple, un dia, no, se'm va moure un conill, vale? Una mascota. Vale? Llavors, tens que sortir. Doncs, què fas? Fer tres xistes de la mort del conill, ja està. I que diu la mort del que poso un exemple, eh?
Que és dur, això, eh?
Llavors, tres xistes, portes el drama a la risa.
A veure, qui no ho sàpiga, en Tian és molt fan dels conills.
Sí.
Sí o no?
Últimament he sortit de l'armari de...
Quants en tens, ara?
I he començat a publicar. Ara, de moment, penso que tres. Jo, quan he sortit de casa, hi havia tres. Perquè jo és una...
Ja veurem quan torni, no?
És una bacanal, sí, sí. Llavors... Sí, sí.
Per cert, dèiem que és un espectacle que ha estat de gira dos anys, que aquests dies heu estat al Borràs, i després què? Segueix la gira?
Continuem, sí, sí.
Continua, eh?
Continuem. La setmana que ve anem a Donosti, a Donosti, i el divendres...
Sí, però estan els bascos com per anar-hi, saps el que vull dir? Després de la celebració de l'Atlético de Bilbao...
Sí,
de...
Bueno, els bascos tenen ganes de riure sempre, eh? Sí, sí, allà, el sentit de l'humor, sí, sí. Ho tenen, a part, ja s'omplen les sales, els teatres, sempre, així que no, allà el públic és molt d'anar a veure comèdia en directe. Sí, que
tornareu a Catalunya veient que les entrades s'han acabat o no?
Això és el que volia... Sí, sí, això és el que anava a dir ara, abans que se m'oblidi. Si el dissabte proper estem a... El divendres estem a Donosti i el dissabte estem a Tarragona, que aquí sí que queden entrades. Estem al Palau de Fira de Congressos i aquí sí que la gent es pot...
Doncs no us el
parlem,
valen molt, molt la pena. Escolta'm, una altra cosa que em cria molt la curiositat. De fet, quan preparàvem l'entrevista a redacció, tots hem fet, ui, què va passar aquí? Com passa algú d'infermer a còmic?
M'ho plantejo jo, inclús. Sí, va ser, ara ja he fet el canvi total, no? Però va ser progressiu. Va ser, jo penso que, no sé, hi ha etapes de la vida que has d'estar allà per aprendre o per... Jo, en el meu cas, a mi m'ha servit molt per fer una comparació dels dos mons, no? Per estar una mica amb els peus a terra. Perquè ja, jo vaig treballar molts anys a l'ambulància, urgències, veient caos, destrucció... Llavors estàs molt en contacte diari amb l'amor, amb tragèdies.
D'aquí et surt també el bon humor, per entendre'ns, de viure desgràcies? Un aprèn també a prendre's la vida de manera
segurament,
diferent.
Perquè el món sanitari, com no posis una mica d'humor, no dures ni dos dies, perquè has de contrarrestar una mica tot el dolor que t'estàs menjant, no? Tota la tragèdia amb humor, si no, acabes a teràpia directament. Llavors, però clar, per una altra part, van passar els anys i jo volia, tenia ganes de fer algo creatiu, expressar d'alguna manera de petit dibuixava, m'agradava molt escriure. Llavors, penso que tot això, si ho portes dins, acaba sortint d'alguna manera.
Clar, ara parlaves de la creativitat i has dit alguna vegada, Tian, que en les teves primeres èpoques de còmic t'inventaves un personatge. És més fàcil fer humor de les teves pròpies experiències o a partir d'un personatge?
Clar, això jo penso que és molt personal. Hi ha gent que està molt còmode refugiant-se en un personatge i en el meu cas no és així. Jo, per exemple, els primers bolos que vaig fer refugiant-me en un personatge no estava molt còmode. De fet, arribar a casa contracturat, era com posar-te una màscara que em passava molt. I tot el que explicava que era mentida, perquè jo em pensava que les mentides eren més gracioses, perquè m'inventava situacions, en el meu cas concret, no funcionava. No funcionava perquè es veia un personatge molt descarat, no? Això no és veritat, el que estàs explicant. Llavors he anat traient mentides i va haver un dia que vaig pensar, però si ja t'han passat a la vida coses més interessants que el que t'estàs inventant. No siguis idiota. I explicar, és el que explicava abans, no? De compartir els inferns, no? És de compartir els drames i convertir-los en riure. Llavors ara tot el que explico és real. Acostumo a repetir els espectacles, no? Això és veritat, però és que hi ha coses que dius, hòstia...
La gent s'ho creu o surt d'allà pensant, hòstia, és que no pot ser?
A vegades, sobretot a històries increïbles, perquè l'espectacle que diguin soltari, el títol ja dona la pista de que hi ha coses que la gent no es creu. A la sortida, mira que ho repeteixo, real, i poso testimonis, i surten vídeos, o sigui, més que això, no?
Proves documentals.
Sí. Però la gent pensa, no, pot ser que el del vídeo també estigui... I a la sortida em diu, perdona, perquè explico experiències properes a la mort, no? O explico casos de reencarnació, casos d'una amiga, i la gent em diu, esto es real? I dic, sí, joder, sí, és real. El que és mentira ho ha tret.
Hi ha una frase que uses molt a l'espectacle que diu el següent, eh? No hi ha més antidepressiu que veure algú més perjudicat que tu. No té un punt de cabroncet, això?
Sí, però és que la comèdia ha de ser una mica cabrona. La comèdia...
Sí,
jo penso que hem d'estar trepitjant una mica la línia del límit, no? Ha de ser una mica... Hem de fugir de la hipocresia, no? Hem de treure una mica la veritat a la cara i encara que faci mal, una vegada que et faci mal, hem d'intentar que, si t'ha fet mal, que et riguis. De què t'ha fet mal?
Clar, arribats aquí, hem de preguntar-t'ho. Límits de l'humor... Té límits, l'humor?
Jo penso que no, té límit cada persona. O sigui, però jo, per exemple, he estat fent un espectacle de 90 minuts, per exemple, amb l'Anticoach, quan no estava Pablo, i tocava temes de... Podem tocar temes variats, no? De qualsevol tipus, que si reencarnació, que si no sé què, i tothom està còmode fins que et toca una cosa personal que t'afecta a tu. Estàs parlant... És que qualsevol cosa. És que pots estar parlant de qualsevol tema i hi ha una persona... Pots estar parlant de Pokémon i hi ha una persona que va tenir un trauma amb un Pokémon i li ho fent, i ho fent això. Llavors, és que si tinguessin que estar pendents de tot el que pot ofendre, estàs callat. Fas un espectacle de mimos, no? perquè és que és impossible. Llavors, el límit ho posa cadascú. O sigui, el que t'ofèn és a tu que t'ofèn. Llavors, com l'humor és molt subjectiu, el pots interpretar de qualsevol manera. Llavors, és que t'afecta a tu. Si l'objectiu és que la gent rigui, una altra cosa que surtis a dir una cosa que l'objectiu teu sigui ofendre. Però això ja no és comèdia. Si l'objectiu és que la gent rigui, si algú de camí s'ofèn, és un problema que ha de treballar cadascú. Un
problema de l'ofès.
Clar, exacte, és un treball personal. Perquè t'estan intentant fer riure. això no t'agrada a tu, no et fa riure, busca una altra cosa que et faci riure, perquè hi ha molta oferta de comèdia, hi ha molta oferta d'entreteniment, d'oci, busca una que connecti. Si això, si no connectes amb això, no siguis masoquista, busca una altra cosa que et faci riure, ja està.
Vaig a fer-te una darrera pregunta i de seguida saludem el Magí Giró. Abans, però, clar, la mateixa sinopsi a l'espectacle, ja ho poseu, eh? Avui pot ser un gran dia, ho posa en una tassa que t'ha regalat algú que t'odia. T'han regalat alguna tassa així?
I tant.
Sí, eh? Sí. Tens uns quants pongos d'aquests de Mr. Wonderful o no?
Tinc alguns. S'han acabat trencant, eh? Mira, coses de... Però espontàniament, eh? No, però sí, sí, m'han regalat coses i m'han regalat també tasses de l'altra versió.
Més des de que fas l'espectacle? De rotllo, toma, venga.
Pot ser que sí, pot ser que sí. Eh? De fet, m'han regalat inclús llibres de coaching, han vingut... Sí, sí.
Han vingut...
Una vegada van vindre a l'espectacle a una acadèmia de coach, no. De coaching, van vindre com 30. I jo li vaig dir, jo,
duríssim.
Aquests em voleu enganxar a la sortida i em voleu sacrificar o algo. El vostre déu motivacional, no? Mr. Wonderful, algun d'aquests. Però res, és que la gent, de fet... Aquest és un exemple del límit de l'humor. Mm-hmm. Hi ha un espectacle que es diu l'anti-coach, i en comptes de... Tu treballes de coach, que és la teva vida, en comptes de dir, este cabrón, ¿qué está haciendo aquí? Voy. Vaig a veure,
anem a veure
pago una
això.
Entrada, anem a veure això, l'explico que sóc coach, l'aixeco la mà enmig de l'espectacle, m'integro al show. És que aquest és la diferència d'un que s'ofèn quan li toca a algú personal. Clar. I un altre que s'integra i es puja a aquesta muntanya russa. Uh-huh. Perquè l'objectiu és riure.
Ja sabeu que darrerament s'ha posat molt de moda en aquest país, gràcies a Déu, que l'humor comenci a fer-se no només des d'un bar on van començar tots els stand-ups, etcètera, etcètera, sinó que hi ha omple grans teatres com el Teatre Borràs de Barcelona, i també hi ha grans plataformes que compren aquest tipus d'espectacles. Mm-hmm. Vosaltres ho heu plantejat, portar aquest espectacle a una plataforma, per streaming, alguna cosa així?
Sí, alguna vegada ha sortit la idea, però ara com estem disfrutant molt del directe, penso que potser quan tanquem aquest cicle, aquest format d'espectacle que tenim i pensem en fer una segona part, per exemple, uh-huh. Llavors sí que ens plantejarem, doncs, mira, l'opció de... Això és, perquè Pablo és molt famós, això sempre, aquesta opció sempre estarà allà. Uh-huh. No? Bé, de la meva part no, però Pablo és fastigosament famós.
Fastigosament famós.
I molt, jo és el que dic, i molt continuat, perquè hi ha gent que ho peta i està a la cresta de la ola un parell d'anys, 3, 4... Però és que lo de Pablo i lo de la gent de la sèrie... Però clar, el seu personatge ha estat molt present, clar, sempre. Per tant, quantes temporades? 15 temporades. Sí, 15, màxima audiència. És que t'agradi o no, tu menges. O sigui, i llavors, aquesta opció sempre estarà allà, jo penso. Però ara mateix preferim el directe. Preferim que la gent vingui al teatre.
Per cert, el dia que aconseguim que vingui el Xape aquí, avui quan el vegis aquesta nit, li dius que just davant de la ràdio, en aquest edifici que tenim aquí davant, hi ha un senyor que cada vegada que surt al balcó a estendre la roba, el confonem amb ell. Oh. És exactament igual que Pablo Chavela. Però exactament igual.
Hòstia, ara em tindré que quedar aquí al carrer.
Exacte, sisplau.
És
que vingui només per això. Home, Giró, què tal? Bon dia.
Bon dia, corroboro.
Sí o no? L'hem vist quantes vegades ja? L'hem vist.
Moltes. Us podeu estar aquí 4 hores, només veniu per veure'l.
Li diem El Amador.
Sí, sí. El Amador de Sants.
El Amador de Sants.
El Amador de Sants.
Màgia pura.
Sí, sí, sí. Sí,
si l'enganxo ara, el convido...
Sisplau, sisplau.
Convida-la a l'espectacle. El dia que l'Amador Real es posi malalt, que en Pablo digui, no vinc, sí, tu convida aquest, ja veuràs què farà el joc.
Escolta, Dian, a Olma Giró, que et farà les preguntes més incòmodes.
Ah, perfecte. Has
preparat?
Sí, sí.
Segur? Som-hi. Demanem sinceritat, que en un humorista és una cosa que costa trobar a vegades.
Pam!
Sí, sí, exacte.
No tens cap comodí, o sigui, no s'hi val no respondre.
Ah, vale.
Som prou fàcils. Vale. D'acord? Preparat? Primera pregunta. La cagada més grossa que recordes haver fet tu dalt d'un escenari?
Dalt d'un escenari, la cagada més grossa... Hòstia, hi ha moltes, eh?
La més grossa.
La més grossa. Bueno, que hi va haver un heckler, bueno, aquest tipus de personatge que vol protagonisme i que t'està interrompint... Bueno, és una jerga una mica americana, això de heckler, però una persona que és com reclama atenció i t'està interrompint contínuament quan estàs parlant. I va haver un dia que, al minut zero, la primera frase que vaig dir, hay gente aquí a Madrid, hay gente aquí para ser un día de mierda. Llavors, la primera fila em va dir, si empezamos con palabrotas me voy.
I per què has vingut, senyor? És com...
I que li vaig fotre una canya...
Clar, et van putxar,
al coll. Vaig anar... Però a saco.
A la jugular.
A la jugular. i era més endavant es va descobrir que era un pacient psiquiàtric que va anar al teatre amb la cuidadora que estava al costat.
Uau.
També dir que la cuidadora podia haver dit
sí, sí. És el sucre, no? Allò que era...
Sí, sí.
Uau.
Llavors, va, menys mal que jo he treballat a centres psiquiàtrics, el passat que
tinc
com a sanitari, i vaig poder com, bueno, integrar aquest home a l'espectacle i al final va ser un afegit que va anar molt bé.
Alguna vegada has hagut de demanar disculpes a algú del públic del rotllo, hòstia, és que no sabia això, o és que... T'ha passat
moltes,
això?
Moltíssimes.
Sí?
Sí, sí, tant. Un noi i una noia, els primers anys, sobretot.
Sí,
ara ja explico que jo li dic a la gent quin vincle teniu entre vosaltres. De manera més freda possible. Perquè sí, no te la pots jugar a que aquesta està embarassada, que aquests són parella, que aquests són mare i fill. Moltíssimes. Però, bueno, és que d'aquí tenim que treure comèdia, de les teves cagades.
Uh-huh.
Si jo tinc monòlegs de les vegades que l'he cagat a la vida, si la cago en directe, millor.
Tens tot fet, ho tens sí, tot fet.
Hi ha vegades que dic a una parella... Bueno, he vist un noi i una noia allà, com estaven iros a un hotel, li vaig dir, i eren germans, no?
Mentre no siguin amants, que potser també... Has destapat alguna infidelitat en directe?
A vegades, quan comença a rascar, surt. Sí, sí. Sí, sí, hi ha gent que potser no...
Uau.
Sí, sí, potser... Dius, sí, sí, comences a rascar i ja es veu. Sí, sí, no, això en directe surt molt. Hi ha gent que va amb l'altre, al teatre, o trucades de telèfon que la gent no silencia el mòbil i qui és, i...
Ui, 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 és que te la jugues.
Ui.
Anava a veure Antian Lara i en Pablo Chabela, sisplau, no porteu el mòbil.
I no aneu amb l'amant. O sigui, també estaria bé, no? No, primer de tot, ser fidels, i si no ho sou, no aneu al teatre, per favor, que us faran sortir al davant i ja veuràs. El més surrealista que t'hagi passat mentre fas un espectacle?
Penso que, així que em vingui així, una vegada vaig estar a un poble, random. Això va ser aquí a Catalunya, no direm el poble.
Ui, quan no diu ni el poble...
Sí, això és bèstia.
De fet, tampoc, o sigui, tinc el nom apuntat, eh? Però
la comarca la sabries ubicar, o província, almenys?
Hòstia, no, diria que no, perquè era bastant limítrofe, eh? Però era una mica aquest món paral·lel. Era com un altre, sí, era com un altre nivell de la Matrix. No sabia descriure-ho. Però és que hi havia com la festa de poble, festa popular, ¿vale? I ho puc buscar el nom, eh? La meva ment ho he intentat esborrar, però ho tinc apuntat a l'agenda d'aquell any. I estava festa de poble, tot el poble allà, no? I hi havia doncs, una fira que havien muntat, la fira estava tancada, i tothom estava assegut escoltant el monòleg. El monòleg estava anant molt bé, la veritat, des del meu...
Punt de vista, no?
Des del meu punt de vista, sí. I vaig escoltar com ping, i vaig escoltar com... Era estiu, i vaig escoltar com que si m'estiquessin acribillant els mosquits, o no sé, com... cops petits que al braç, aquí a la cama. Hòstia, no sé què, estic notant coses. I vaig notar com un cop bastant fort al micro, directament, al teu de micro, i clar, es va escoltar la vibració, es va escoltar pang! I vaig veure, bueno, m'estaven els... hi havia uns petits adolescents, ¿vale?
És que pot acabar de tantes maneres aquesta història.
Sí, sí,
jo,
sí,
en el meu
sí,
cap,
sí,
és com
sí,
que va barrejant opcions, a dir.
Petits terroristes que havien allà van robar les escopetes de la fira.
No!
I m'estaven disparant.
No ho puc creure.
Imagino que el tema no els interessava molt. Llavors, pràctiques de tiro.
Amb balins,
clar. No m'ho puc creure.
Això picava.
Però que fa mal. Una cosa que et posarem a tu, com es diu, aquelles coses que va la gent a disparar, si no t'entén. Fa molt mal.
La noia em feia mal.
Sí, clar, fa mal.
Fa molt mal.
Mosquits aquí, no? Pensava jo. Rebentant aquí.
Fent en gana, eh?
I clar, vaig parar jo. Allà sí que no vaig... O sigui, vaig dir... És clar, la meva ment es va enfocar en... Ha donat el micro.
Clar.
Me deixen un ojo.
No.
Poca broma, eh? S'ha de fer brometes del drama, però no em venia de gust perdre un ull aquella nit.
Clar.
I què vas fer?
No, vaig parar, sí, sí. Bueno, vaig parar, o sigui, vaig parar el que estava dient i vaig mirar i vaig veure un d'ell que se'm va quedar la... Però devia tenir 8 anys. I s'estava guardant l'arma en plan narco, saps? En plan Pablo Escobar, saps?
Però a quin poble fas monòleg? O sigui, mira una mica el poble.
I estava així com mirant-me com... No sé, tu m'has visto lo que me guardo, però que no se t'ocorre abrir la boca.
Això, Olma, sona per allà Figueres.
No, perdona, ja saps, a mi m'estava pensant en Sant Carles de la Ràpita. Ha dit un poble límit per allà, una realitat paral·lela. No
m'ho
tiris cap a casa. No, ara necessitem saber el nom del poble.
Ho buscaré, però
sí, ho direm.
Però aquest és d'aquests tipus pobles que no hi ha sortida directa.
No hi has tornat a anar, no?
No.
Ja no programen. No,
sí. De moment, no he tornat
Vinga,
a anar.
Continuem amb les preguntes incòmodes. Sinceritat absoluta, el pitjor regal que t'han fet mai. El pitjor.
Uf, el pitjor regal.
I que
regal.
No sigui una tassa trencada de les que tens, per favor.
El pitjor regal que m'han fet mai?
El més cutre, jo què dius?
És que de l'amic invisible... Jo tenia un trauma... Mira, tiro molt enrere, I per mi va ser el pitjor en aquell moment, però després ha sigut un dels millors. Perquè l'amic invisible del col·le, típic que posaven pressupost de 5 euros, no? Mm-hmm. Llavors, tothom... El típic que en comptes de 5 euros els pares es gasten 15, no? Per vacilar, que tampoc... No? I estaven tots els meus amics amb... Estaven molt de moda les maquinetes aquestes de videojocs petites, aquestes que anaven a piles, amb regals de l'hòstia. I a mi em van regalar una goma d'esborrar. Que no, això no eren...
No va arribar als 5 euros, aquest regal.
No, això era com... I vaig agafar la goma, un paquet allà, vaig agafar la goma, i clar, no sé quan tenia, 8, no sé, 8, 9 anys, i em van dir, que és aquesta mierda que és? I vaig tirar la goma. I clar, vaig passar una setmana, perquè en aquella, quan tens aquestes edats, no?
Clar.
Enfadat.
Ara t'ho diràs.
A part, jo em vaig currar, no me'n recordo què vaig regalar, però vaig fer un regal que l'estaven disfrutant a la meva cara, no? El meu regal.
Dame mi regalo.
I el que ha sigut. I després vaig descobrir que... Però vaig descobrir...
Hi havia sorpresa dintre la goma.
No, que clar, aquest regal m'ho havia fet pues, la família amb menys recursos econòmics de tot el col·le, wow. Pràcticament, oh. Que érem com 70 germans, ¿vale? Que vivien allà en un cuchitril, ¿vale? I que aquell esforç de regalar una goma per ells a lo millor significava que la meitat dels fills no dinessin aquell dia.
Ja,
i llavors, però clar, al moment va ser el pitjor regal. Després clar. Va ser com una ensenyança, no? Però al moment... Mm.
No, acaben història...
Acaben història
bonica.
Sí. Última pregunta, Tian. Necessitem saber en aquesta taula, ho hem comentat aquest matí, quants conills... tens.
Mira.
Quants conills tens?
Quan he sortit de casa, 3. Quan torni, no. És el que li he dit a ell. Quan torni...
Espero que un més i no un menys.
No. Hi ha risc de que siguin molts més, perquè tinc una que està prenyada i estava allà... A mi m'ho van explicar ahir, la veterinària m'ho va explicar...
En surten molts, no?
Poden sortir
com els cavallets
de
mar.
Poden sortir molts. Com els cavallets de mar.
Què?
No heu vist mai un part d'un cavallet de mar?
Però és el mascle, qui dona... El cavallet de mar, tinc entès, és que vaig escriure un trosset de monòleg d'això.
D'un cavallet de mar.
Que es fecunden i tal, i que la femella, una vegada que està tot la feina llesta, diu, bé, li dona el marron al mascle.
Mira, no sé.
I és el que dona...
Jo només sé que us recomano que busqueu un part d'un cavallet de mar perquè neixen milers de criatures de cavallets de mar
però en quin moment sabeu tots mascle, dos sí. De cavallets de mar?
És que abans d'entrar ens hem posat d'acord i hem començat a investigar sobre cavallets de mar.
Però t'hi han deixa el Pablo i ves a Molma Giró a fer espectacles sobre cavallets...
Però anem en un poble on les criatures no vagin amb pistoles, eh? Vull dir, això t'ho asseguro.
Bueno,
jo, la meva seguretat, ja et dic, abans el reviso.
Tàsser? És una descàrrega elèctrica, sí.
Espero que tinguis molts conills. Posa'ls-hi bons noms, no com el que té ara. Un és un no sé què negre. No, o sigui, perdoneu. Com es diu? Pantera Negra.
Pantera Negra, sí.
Busca-li un nom millor, per favor.
Pantera Negra es
home,
diu conill?
Estava agafant...
Diu Pantera.
Però li dius Pantera Negra, no?
No, és que ja el nom ha anat...
Derivant, desvariant.
Pantera Pàntix, ja Guàrix, Guanquete...
No, tu truca'ns aquí sí. I et diem quin nom posar-los-hi, perquè pobre conill, sisplau, aquesta Pantera Negra.
Sisplau. Tian Lara, que avui el tindreu en aquesta darrera funció al Teatre Borràs, a l'Anticoach, desmotivant a Pablo Chapela. El tornareu a tenir el proper dissabte, no demà, sinó el següent dissabte, a Tarragona i després de gira per tota Espanya, aquesta gira que continuarà. Tia Lara, moltíssimes gràcies per passar avui per la caravana.
A vosaltres, a vosaltres.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Són uns estats que són importantíssims, perquè si no...
Alabama, Alaska, Arkansas, Califòrnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Nord, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont i Virgínia. Què et sembla?
Em sembla...
No m'estaves escoltant, Mercè, no m'estaves escoltant.
Que sí que t'estava escoltant.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Del 16 al 30 d'abril, el Festival Llums d'Antiga omplirà de música els edificis religiosos medievals de Barcelona.
Una experiència única que transportarà èpoques passades amb l'ensemble Obosom, Solazzo Ensemble o Lucy Hoche i obres de Bach, Telemann o de Literes.
Entrades a auditori.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
4 minuts, ja arribem a 3:45 del matí. Víctor Rodrigo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estem?
Molt bé, fa molta calor, eh?
El titular, eh?
És l'únic que interessa.
Exacte, si fa molta calor, aneu al cinema, que posen l'aire condicionat.
Exacte, hi ha aire condicionat. Ara, perquè el canvi climàtic al cinema no existeix.
No existeix.
Ni a la ficció, ni a les sales. Saps que existeix? Has de pagar 300 milions d'euros per pagar 2 entrades. Fins aquí la meva crítica social.
Vam parlar sobre això, sobre el preu del cinema? N'hem parlat molt ja, no?
Sí, però és que... Per més que... És allò com...
que parlem,
X persona quan parla, sí, puja el pa. Clar. Però nosaltres cada vegada que parlem puja el preu de l'entrada.
Jo he arribat a veure... T'ho juro, això no és fals, eh? No et diré al cinema perquè... perquè no vull acabar la pera amb... Segons qui, però, en fi, jo he arribat a veure, vine al cinema aquest dimarts o aquest dijous, no sé ben bé el dia, Offerton 5,99.
Sí, em sembla barato, eh?
Però què vol dir 5,99 Offerton?
Però tal com està el pati...
Són 1.000 peles, eh?
Em sembla molt barato. 10.000 peles també... Cuidado, eh?
I fins aquí la secció de nou...
Ai, molt bé, fins aquí que ve. No, però és veritat...
Hòstia, 5,99.
Que
no fa tants anys, 6 euros. No fa tants anys.
6 euros et veies 5 pel·lícules. 5
euros. Bueno, no, però una sí.
No, 5 no, però... I més. Veies 2. 6 euros? Vamos.
Veiem qui serà el vell d'aquí.
Vamos.
És el que et vull dir.
També et dic que vaig començar a anar al cinema massa petit.
Però... No, ara sí que faré... Ara faré el vell de veritat, eh?
Sí?
Sí. A mi em donaven 500 pessetes.
Hòstia.
No és broma, això. Em donaven 500 pessetes i passava el cap de setmana inclòs anant al cinema.
Que això...
Perquè per mi anar al cinema valia 100 pessetes i t'entrava al menú.
En conversió de moneda, 500, 500 pessetes, pels que hem fet l'ESO, que... Quan és... 4 euros?
3 euros.
Per què estem fent,
no?
Aquesta
3 euros.
Pseudosecció
sí, 3 euros.
De pessetilles?
No ho sé.
Jo tampoc. Però t'haig de dir que una cosa que sí que han fet les grans distribuïdores, i ho podem aplaudir, són aquests plans mensuals per tenir una targeta il·limitada, en la qual tu pots anar, i ja només anant-hi a dues pel·lícules al mes, ho estàs cobrint bastant.
Sí, senyor.
Que és bo amortitzar-ho, però això també implica que el preu de les entrades ja de per si és car.
Un dels primers inventors a casa nostra, perdoneu, el centralisme, però casa nostra, quan dic casa nostra vull dir Barcelona.
La capital.
Sí, va ser el Cinema Girona.
Sí.
Va ser un dels primers
inventors. Ja ho fan les grans distribuïdors que, bueno, van veure que anar a veure una pel·lícula amb tota la família et costés pràcticament mig centenar d'euros, potser no era viable.
Clar.
Bueno, per ahir sí, però...
Anem al que no miris i després encetem un debat que tinc moltes ganes d'encetar?
Per favor.
Vinga, va. Està fent molta ràbia, aquesta, eh?
Fora de micròfons.
Molta, eh?
Joan Trias, que semblava Leonard Bernstein.
Estic cantant, això.
Cantant-la i dirigint-la.
Sí.
És ultra coneguda.
Clar, clar, evident. Oh, quina ràbia.
Són les que fan més ràbia, eh?
Sí.
Que content que estic.
No, la trauré.
Que content estoy!
Juro que la trauré.
Encetem el debat o vols fer radiofórmula? Sobretot quan no encertes la banda sonora de primeres.
No, encertaré de veritat. Uf. És que em fa molta ràbia, perquè és una pel·lícula que, a més, he vist...
Sí.
Moltes vegades.
És una d'aquestes que enganxa sempre l'audiència quan es posa en obert.
La primera que t'he dit era Origen, m'has dit que no, eh?
No.
Ja em vindrà. Anem al debat?
Debatim.
Bé, t'ho deia a l'entrar avui, que saltava la notícia l'altre dia, que ja tenim actor que farà de Bruce Springsteen.
Sí.
L'actor protagonista de la sèrie The Bear.
Alan White, el Jeremy.
Exacte. I a mi em plantejava això, el tema sobre els biòpics.
Mm-hmm.
I és que darrerament s'estan fent molts biòpics, clar, és que he dit així, de gent viva.
Sí.
Que això no passava tant.
No. I... fixa't fins i tot amb la comparativa de les que porten fetes en els últims anys, cantants, eh? Entrem aquí en el panorama cantants.
Sí.
Quines són millor, les pel·lícules dels que estan morts o els que estan vius?
Wow.
Qualitativament parlant, eh? Altres són els gustos personals, que hi ha gent que li és igual el tipus de pel·lícula.
A mi, per lo general, de la gent que ja no hi és... per lo general.
Doncs jo et diria el contrari.
Ara bé. Això em va canviar molt la perspectiva quan es va fer el biòpic de Freddie Mercury i poc més tard es va fer el de Elton John.
Exacte. I l'últim d'Amy Winehouse no està tenint molt bona rebuda.
No,
per exemple, en recorda't el Yesterday, que no és tant un biòpic, però es fa servir... una mica la figura dels Beatles, que recordem, ja ho vam parlar fa uns mesos, que es faran pel·lícules biogràfiques sobre els quatre integrants de la banda. No va acabar de funcionar. Sí. Una per cada un. Volen ocupar la sala de cinema 4 anys. Però és veritat que cada vegada més crec que tot això respon a certs codis morals que encara té el cinema, sobretot el nord-americà, de quan parlen d'algú que està mort i és molt reverenciat pel públic, els hi costa molt entrar en les seves problemàtiques. També el britànic, perquè Freddie Mercury, els temes de les drogues i els seus problemes personals hi passen com si fos una cosa romàntica.
De puntetes.
I, en canvi, Elton John...
Et va molestar molt,
això. Elton John participa en la producció de la pel·lícula de Rocketman i ell entra a dir, no, parlem d'això, parlem-ho des d'una perspectiva, evidentment no és una crítica ostentosa el que fa ell, però hi ha un parell de punyalades i les assumeix ell mateix, tant a nivell creatiu com a nivell personal de les seves decisions que prenent, mai millor dit, certes drogues o comportant-se de certes maneres, i es nota molt en què vols dir i com ho vols dir, perquè els biòpics són molt avorrits, moltes vegades.
Molt avorrits perquè
vols arribar a un gran públic, perquè has d'intentar explicar qui és, perquè és tan important, has de tocar molts moments i molts episodis de la seva vida que se suposa que són icònics, llavors no acabes de fer-ho bé. En canvi, quan veus biòpics que entren en la perspectiva més sociopolítica, el nivell és altíssim.
Clar.
Perquè moltes vegades et pot passar, no?, de fer com un Nixon i fer-te una pel·lícula de 3 hores, o li ha passat a Kennedy, que s'han fet pel·lícules de 2 hores i mitja, a Johnson també, però després ja s'ha donat per fet que el públic ja ho entén, i si no, doncs estudia una mica, o quan acabis de sortir del cinema, obres el mòbil i t'ho mires.
Clar.
I després hi ha un altre nivell, que seria, per exemple, com Pablo Larraín fa les 2 immenses pel·lícules biogràfiques de 2 immenses dones del primer món polític del segle XX, com sí. són Diana de Gales i Jackie Kennedy, i li donen una altra volta.
Clar.
Sí, sí, això sí. és la qualitat cinematogràfica en fer un biòpic. Ja no es poden fer els biòpics com els anys 40 o 50, que ni tan sols tampoc es feien d'aquesta manera tan planera. I és evident que no tothom farà l'aviador de Martin Scorsese, però li pots donar una mica de gràcia.
Clar.
Llavors jo crec que si es fa del bosc, s'haurà de veure, estant hi viu, si es vol prendre aquesta decisió...
Ell ha dit que hi participarà, eh?
Per això, si es vol prendre aquesta decisió a l'estil Elton John, o vols una pel·lícula de promoció. Que seria un error absolut. I segurament Jeremy Allen White, nominat a l'Oscar, i tothom haurem d'aplaudir, hi-hi, ha-ha, perquè està molt caracteritzat, i als Oscars els agrada molt la pròtesi, i qui dia passa any empeny.
Això t'anava a preguntar, eh? Un actoràs fent de boss. Trobes bé la tria?
Sí, el que ha de no caure en la caricatura.
Difícil, eh?
Perquè és molt difícil, perquè ell s'està guanyant
més,
el seu...
Bruce Springsteen és molt imitable.
Exacte, i s'està guanyant molt el seu propi nom amb les seves curiosíssimes faccions, que això em recorda molt, per exemple, que li va costar a Benedict Cumberbatch, i quan fa el clic,
sí.
ja tothom el té molt ben situat. A Eddie Redmayne li passa exactament el mateix. Però si causen la caricatura, la gent s'ho agafarà com un biòpic... llanero i què tal passaran.
Una promo.
A 4 els dissabtes per la tarda, tothom la veurà, però tothom et dirà, sí, és una pel·lícula cap de setmana.
Clar.
I això és un error.
Va, rapidíssimament, les estrenes de la setmana...
Som-hi, no hi ha molta novetat, eh?
No?
Però les 2 que et porto jo crec que són de qualitat.
Vinga.
Cuando era pequeño, mi madre me contaba una leyenda sobre un rey demonio y su séquito. Dejaven fuego y...
Per mi és una de les grans pel·lícules d'acció del 2024, i ja et diré per què. Primerament, seguim el corrent aquest que s'està extenent per Hollywood, que jo crec que ens respon molt a la situació sociopolítica dels Estats Units, encara que la producció sigui americana i índia a la vegada, que és aquest justiciero que fa... que es pren, mai millor dit, la justícia per la seva mà, en paral·lel a la policia i a les autoritats, en aquestes pseudo-històries de venjança / Robin Hood, com podia ser, per exemple, Jason Statham, que ho porta fent 20 anys, però també l'Equalizer de Denzel Washington, o, entre cometes, el John Wick de Keanu Reeves,
sí.
que no és tan Robin Hood, però sí que és aquesta venjança en paral·lelo. Doncs aquí ens trobem a un immens actor, per mi, que mai havia fet aquest registre, que és Dev Patel. Qui no el situïs, l'actor protagonista de Slumdog Millionaire,
sí, senyor.
Forma part de la sèrie de Newsroom, o va ser nominat a l'Oscar per Lion, la pel·lícula del 2016.
Moltíssima anomenada, i de cop.
Sí, perquè ell en aquesta pel·lícula s'hi ha volgut dedicar moltíssim perquè és director, guionista i l'actor protagonista.
Déu-n'hi-do.
Llavors es nota moltíssim la cura amb la que l'ha fet, perquè és una pel·lícula d'absoluta venjança, un tio que surt de la presó i intenta tornar a l'Índia i tornar-se a adaptar en un món on, com a punt central, s'ha perdut l'espiritualitat, i llavors és tota aquesta amalgama del suburbio i de les clavegueres, màfia i etc. I ell intenta fer el bé a partir de la violència. És una dicotomia molt forta, però que ell la sap desenvolupar molt bé. Sí que té moments que dius, vale, això és un intent d'ell de fer una creació cinematogràfica en l'acció una mica original, no acaba de funcionar, però en el conjunt, entre les coreografies, la història, la implicació d'ell i tota la gran caracterització dels personatges i l'escenari, perquè recordem que això se situa en la Índia i no cau en la caricatura, evidentment, perquè qui la fa és una persona d'origen indi, em sembla una pel·lícula d'aquelles de gaudir moltíssim al cine, de superàgil, superràpida, que no cauen molts estereotips, i a mi això em sembla molt important per seguir desenvolupant aquest gènere que em sembla d'estudi, que és una cosa que en parlarem cap a l'estiu, perquè sé que seguirà per aquest camí.
I heard about brandy first when I was in 7th grade. Everyone was wearing it at school. I walked into the store and I bought the star necklace. I felt so cool and accepted. The reason why I liked it, because everyone else liked it.
Per deixar enrere les sales de cinema, que ja saps que aquestes últimes setmanes ho estem passant una mica malament,
sí, eh?
En la distribució, saltem a les plataformes, HBO Max.
Perdó, la culpable...
És d'un, és evident. Val, però la setmana que ve es trenca ja,
Sí?
La setmana que ve venim amb un plat fortíssim. No faig spoilers perquè vull venir com un camión.
Sí?
La setmana que ve. Sí, jo t'ho diré fora.
De títol?
Civil War. Estats Units.
Ah, vale.
Vale?
Vale.
La que estàvem parlant ara, documental HBO Max, d'una documentalista, la Eva Horner, que és australiana, que només ha fet peces absolutament periodístiques i absolutament crítiques. Quin és aquest documental? Brandy Helbig i el culto a la moda ràpida. Segurament molta gent ja ha identificat la marca perquè l'ha vist en moltes de les ciutats catalanes, i és una marca que es va fer molt famosa als Estats Units perquè venien allò de la talla única. Què generava això? Una toxicitat immensa que va calar entre moltíssims adolescents, especialment joves, dones, que van acabar patint trastorns mentals i de conducta i alimentaris només pel fet de voler agradar a Instagram i als stories, perquè el Brandy Helbig convergeix amb l'auge d'aquesta plataforma de xarxes socials. Em sembla molt interessant aquest documental pel simple fet de que posa noms i cognoms a la marca, als responsables, tant de les plataformes com d'aquest estil de moda ràpida i de consum massiu de peces de roba, i li dona també la perspectiva humana de moltíssimes joves explicant la seva pròpia experiència per intentar traslladar-se a aquelles joves que ho estiguin veient i potser facin el salt o el paral·lelisme a altres marques que no direm, que ara mateix tu obres Google Play o la plataforma que sigui d'iOS per començar a descarregar-te aplicacions per comprar roba i que t'arribi en 3 dies i t'hagi costat 5 euros. Que és una cosa infame. A partir d'aquí, el documental... Perdó, me n'he anat. El documental és molt bo i és molt crític. I nosaltres, que som periodistes, agraïm moltes vegades que els documentals no siguin pur morbo audiovisual i hi hagi contingut de qualitat de crítica. I aquest ho té. I HBO Max, que va fer aquesta de Rodolfo, Sancho i aquesta cosa bàrbara que no vull ni entrar a opinar, ho compensa amb aquesta.
Un sí o un no, però és un documental tipus Michael Moore ben fet?
Hi ha un...
Tinc mala lletra,
Sí. És molt difícil, igualar el mur. És molt difícil, perquè ell es posa davant de la càmera.
Clar.
I et grava molt en mano.
Ella no surt.
Aquí hi ha molta entrevista, hi ha molt contingut de qualitat. Un típic reportatge que veuries als 60 minuts dels Estats Units, els clàssics.
Val. Efemèride?
Som-hi.
Thank you.
què parlem avui?
50 anyazos.
Ui.
D'una de les pel·lícules més infravalorades d'un dels millors directors del segle XX, que és Francis Ford Coppola, és La Conversación.
Estic molt d'acord.
Del ja desaparegut Gene Hackman, que va ser homenatjat als Oscars. És un tros de pel·lícula que aguanta tantíssim i que l'han copiat tant en el món del thriller i de l'espionatge, i a més, clar, als anys 70, la Guerra Freda i Berlín, que millor que et pot sortir això.
Ara.
Però és una pel·lícula que fer-la després del Padrino s'ha de tenir molt nivell, eh?
Sí, sí, clar.
S'ha de tenir molt nivell. I la reivindiquem perquè fa mig segle.
Déu-n'hi-do.
I ara que Coppola estrenarà nova pel·lícula, ja en parlarem d'això.
On la trobem?
Filmin.
Filmin, eh? Tira, tira.
Te la dic rapidet?
Batman el Cavaller Oscuro.
Nah. Has encertat que és Zimmer.
És que sé quina pel·lícula. És que em farà molta ràbia que la
diguis. Sí.
Però molta, eh?
Protagonista és Tom Hanks. El Código Da Vinci.
Uau. Totalment. Totalment. Jo he entrat a la capella de Roslin, a Escòcia, amb uns auriculars
escoltant això.
I aquesta banda sonora.
No se't va quedar molt a la memòria, eh?
Després t'explico. Gràcies, Víctor.
Fins la setmana que ve. Són les